Miquel Barceló, bon dia.
Bon dia.
I gràcies per obrir-nos les portes d'aquest estudi de Vilafranca de bon any. Miquel Cordella.
Sí, sí, això és un mal nom, se diu.
Mal nom, es diu?
Mal nom, que de Mallorca, els pobles, sobretot, tot, cada família té un mal nom, i el meu, que el mal nom és més important que el nom de veritat, saps?
Encara li diu algú?
Sí, tota la gent, els meus amics de Felanitx em diuen Miquel Cordella. Saben, si per saber qui som jo, som Miquel Cordella. És a dir, que Miquel Barcelona n'hi ha bastants i Miquel Cordella som jo.
aquest és un dels refugis creatius que té, no?
No, ja no sé si és un refugi, és un dels meus tallers, dels tallers que tinc. Tinc alguns que no... Entenc que alguns que no puc fer servir, com el de Mali, per exemple, que està un poc difícil d'arribar-hi ara mateix, però si ve aquí... jo tinc a Mallorca, tinc un taller a casa meva per pintura, bàsicament, i escultura, i aquí on faig, que és una antiga taulera, on faig ceràmiques, també faig altres coses, però són bàsicament ceràmiques, que és una manera de pintar, diguéssim, no? Més una manera com... És com a, el genèric de la pintura, saps com els sí. Medicaments tenen un genèric? El genèric de la pintura seria el fang.
El fang. Sí. Ja, ens ha ensenyat tot el que és l'obra que fa aquí i un té la sensació que aquí s'ho passa molt bé.
Sí, sí, tothom m'ho diu en això. I tothom m'ho diu, m'agradaria m'ho passar sempre tan bé com la gent es pensa que m'ho passo. No, però hi ha moments molt intensos, evidentment. Però no és com l'objectiu, passar-s'ho bé. En el taller, saps, és com...
Però és més divertida la ceràmica que la pintura?
És més immediat, més fulgurant. Les coses passen més aviat. És a dir, també es destrueix més aviat. Per destruir una ceràmica, quan està tova, basta un segon. Quan està cuita, clinc, també un fragment de segon. Un quadre és més mal de matar, no? Necessites més temps per liquidar-lo. Sí, és més fulgurant, la ceràmica. És el que m'agrada molt de la fang, aquesta cosa que té d'immediatès i de memòria de tot, no? Guarda la memòria de tot. Per mi és una forma de pintura molt, com dic, té aquest, lo que, la pintura és un registre de memòries acumulades, i la ceràmica també, no? Quan tu veus una ceràmica cuita, vas veient el primer cop que algú va passar el dit damunt del fang fins al darrer, la darrera ratxada de sobre, i tot això es queda allà, és com un... són com una pell, no?, que guarda cada rapinyada, cada hòstia, cada... és ben bé això. A mi em sembla que la pintura també és això.
Hem vist una... m'ha ensenyat les obres que té en aquesta immensa nau, que en té moltes, no sé quantes centenars, no sé quantes en poden haver-hi, i sap el mestre que m'he enamorat d'una. Sí. M'he enamorat d'una que m'agradaria fer una visualització del camí del recorregut perquè així d'aquí uns anys pugui dir la vaig veure gairebé podrida i he vist el procés d'evolució fins que arribi en el moment que sigui lluïda, perquè hem coincidit amb el Miquel Barceló, que és una de les obres que també a ell li agrada molt, que és una guitarra.
Sí, sí. Sí, a mi m'agrada molt perquè la guitarra és un tema de la pintura com una poma, no? La poma, que tothom ha pintat una poma. I la guitarra també, i sobretot de la pintura moderna, no? A partir del Picasso i el Braque, la guitarra és com un... I gairebé era un poc tabú per aquesta mateixa raó. Vull dir, em sembla que mai feia guitarres perquè, a part que no sé tocar la guitarra, no l'he tocada mai, però me'n semblava un tema tabú perquè de seguida fas una guitarra de seguida sembla un Picasso, saps? I clar, jo aquest lloc, aquesta taulera fabricaven maons i totxos està fet amb tres elements constructius que són una canal, un tubo per portar l'aigua, no? Un maó amb els, que és un H16, que són els maons amb els forats quadrats, ladrillos, que diuen aquí a Mallorca, i un altre amb els forats redons. I clar, jo he fet servir damunt una gerra, d'aquestes típiques gerres mallorquines d'aigua, he fotut el tubo de la canal, el totxo amb els forats quadrats
a l'H16 dalt.
Sí, l'H16 dalt, i el del forat redons en el centre com
les cordes.
Sí, funciona molt bé. Però a mi m'agrada també per el que significa el comentari damunt la indústria de construcció de particularment illenca, no? Perquè jo pensava pot ser l'únic que m'ha pres a fer a Mallorca en 100 anys són ladrillos. No? Perquè encimades quasi ja no en sabem fer, no? I l'únic que si eren d'una gran eficàcia era fer ladrillos, en feien milions cada dia. De fet, encara continuen fent, i ara van omplint tots els camps, els posts que encara en fan, van omplint les cortarades de fora viu, el camp de Mallers, de ladrillos cuis i taludes, que no serviran mai, saps? S'acabaran servint picadís per fer pistes de tennis o no.
Perquè no sé ara, quina... ara que aquesta obra, què farà amb aquesta obra?
Bueno, segurament anirà a una exposició, però pensava en aquesta en concret, com que és fràgil, pensava fer-la potser amb alumini, amb una cosa més, donar un problema com a donar un altre sentit. I per això l'enviava a un lloc que em faran un motllo. Però en general no faig res més que mostrar-los aquí i allà.
Una de les grans aficions del mestre Barceló són els viatges. I vostè va presentar fa poc més a Barcelona els quaderns de l'Himàlaia.
Sí, sí.
I tinc entès que d'aquí poc se'n va acabar el Turquestan?
Venc del Turquestan.
Ah, venc del Turquestan.
Venc del Turquestan, sí. He anat a veure unes coves amb pintures budistes de Lapis Lazuli, del siglo IV, quin és magnífic, el Turquestan, sí, aquí sí, particularment. He anat a veure aquestes coves, però clar, això està, has de travessar Xina per arribar-hi, i això ja és un altre viatge molt inquietant, la Xina, sí.
Vostè explica els viatges en aquest llibre d'aquests quaderns de l'Himàlaia, sí, des del 2000, des del 2009 i el 2010, que va caminar durant dies i dies i dies per poder arribar a algunes coves on poder-hi trobar pintures, diguem, ancestrals, no?
Sí, anava a veure pintures budistes, també, sí.
Budistes. Com ha influït el budisme en la seva obra?
Jo no som, diguéssim que, com tanta gent, jo som un agnòstic, no?, de mallorquí, vaja, i que m'he anat descristianitzant com he pogut.
Descristianitzant com
he
pogut?
Sí, no, he anat fent bé, som un ateu practicant, diguéssim.
Val, un ateu practicant, està bé.
Vull dir, a Àfrica vaig fer-me molt proper de la forma d'animisme de on jo vivia a Mali, en Baldogons, que he estat d'haver 20 anys allà, anant-hi cada any. Vull dir que això sí que ho vaig arribar a conèixer bastant bé. I clar, ja fa uns anys que no hi puc anar, i en canvi vaig començar a fer viatges un poc com a alternatius a Àfrica, per l'Himàlaia, no?, per caminar sobretot, i allà vaig trobar, no ho cercava pas, però vaig trobar-me amb aquestes comunitats budistes que tenen molt que veure amb l'animisme. Em sembla que són el budisme tàntric i l'animisme original són com gairebé maneres socioeconòmiques d'estar al món, saps? Són formes humanistes. No són formes de control ni de dominació. Saps?
No són, perdó?
No són formes de dominació.
Ni de control, tampoc.
No, com no hi ha pecat, no hi ha culpa, saps? Vull dir, no hi ha càstig. I no hi ha por, sobretot no hi ha por. Això és el millor de tot. La por és el mecanisme que ha fet servir el por. Això està molt estudiat.
Sí. I el primer viatge quin serà?
Mira, m'han convidat a una expedició científica, em fa molta il·lusió, entre Laos i Birmània, a explorar unes coves inexplorades, que jo vaig dir que sí de seguida, i després vaig demanar que s'ha de saber fer per fer això, però vaig dir que sí d'entrada.
I què s'ha de saber fer per fer això?
Me van dir que caminar 5 hores cada dia.
I que això no és un problema?
No, està bé, ja m'espavilaré.
I quan marxa?
El febrer.
El febrer. Per un artista és importantíssim viatjar?
No, però ja saps, jo sempre he pensat que com que jo som de Mallorca, d'un poble petit, i fa molt de temps, ho he repetit bastantes vegades, que jo m'imaginava l'illa com amb forces centrípetes i centrífugues. I a Mallorca jo conec molta gent de Mallorca que no han sortit mai de l'illa, saps? El meu pare gairebé no havia sortit mai de l'illa i no volia anar ni a Palma, saps? I jo crec que jo vaig entendre de seguida de molt jove, vaig anar molt lluny, no? I poc, imagina't, a Mallorca hi ha aquesta gent que no han vist mai el mar, o gent com el Ramon Llull, que els mataven a pedrades a l'altre cant de món, no? Que són com els dos extrems. I dona molt això, aquesta illa.
I té casa a Mali? Sí. No hi va? Fa temps que no hi va?
Fa temps que no puc anar-hi.
Per raons òbvies. Deu tenir unes ganes boges de tornar, no?
Sí, faig... No es pot ser molt optimista, perquè la situació...
És pitjor cada dia pitjor, efectivament.
Sí.
Però com és que té casa a Mali?
Perquè fa 20 i pico d'anys que hi vaig uns mesos a l'any, vaig des del 87, 88, que vaig anar el primer cop. Primer vaig tenir una casa a Gao, durant un any gairebé, que m'agrada moltíssim Gao. Ara Gao també és un poc, només surt per coses dolentes.
Dolentes, sí.
Sí, després de Gao vaig estar segur uns anys, i després varen fer-me aquesta casa a Dogons, allà a la cantidad Dogon, que és casa meva i és on més m'agrada, diguéssim. No?
Però per què?
Perquè és una cultura molt neta, animista, perfecta, és la cultura de dones. M'interessava molt tot aquest món de l'animisme, de l'estètica de dones. Jo no m'interessava molt l'art africà, però quan vaig començar a conèixer l'Àfrica vaig anar fixant més en l'art d'Ogon, del museu del món, perquè tot l'art està fora d'allà, evidentment, i amb llegir tots els llibres d'etnografia i d'Ogon. És una cultura al·lucinant, saps? Tenen coneixements astronòmics, coneixen un satèl·lit de Sirius que es veu... Ells fan la gran festa, la fan cada 62 anys, es diu Sigui, i ara el pròxim Sigui serà el 2015-2016, jo tinc que ser allà. Vull dir,
ha de ser allà.
Tinc que ser allà perquè sí, no puc ser-hi. I aquesta festa es fa quan es veu a l'ull nu un satèl·lit de Sirius, que només es veu cada 60 i pico d'anys, aquest satèl·lit és una lluna de Sirius, que això Dogon fan aquesta festa des del segle XIV, i a Occident van descobrir aquest satèl·lit només al segle XIX, que és assombrós, no? El coneixement astronòmic que tenia gent que no tenien telescopis.
Parla de la potència que ha tingut pel mestre Barceló la imatge o el que ha sigut el continent africà. Mm-hmm. Aquestes caminades que encara fa, aquestes excursions o aquests viatges que fa, algun d'ells em sona viatge iniciàtic, eh? Em sona viatge iniciàtic, eh?
Bàsicament és per anar a veure...
Perquè suposo que creu vostè en els viatges iniciàtics.
Sí, no, clar, l'excusa sempre és anar a veure una obra d'art, però jo sempre crec molt que el lligam amb una obra d'art és directe, saps? Vull dir, tu has vist ara aquesta ceràmica aquí de prestatge, però si ho vols un catàleg o un llibre no per res és amb la mateixa intensitat, té la mateixa relació que tenen relacions sexuals que puguis tenir per internet o les directes.
O directes.
Sí, és evident, amb les obres d'art les relacions són, per això jo vaig a on són, perquè no... és molt bo de fer creure'ns que coneixem l'art quan coneixem les reproduccions de l'art i no té res a veure.
Per això li deia, és a dir, els viatges iniciàtics que fa vostè al continent africà o que fa per altres llocs del món, no sé si quan coneix segons quins tipus de mestres, i parlo de quan va conèixer vostè, quan era molt jove amb Joan Miró, o quan va conèixer també l'Andy Warhol a Nova York, també era molt jove, conèixer Andy Warhol ha de ser una de les experiències més inoblidables de qualsevol persona, no sé si per bé o per mal.
Sí, però... no, per bé, no, molt generós.
Sí,
molt. Amb els artistes.
És dels personatges que a mi sempre m'hagués agradat conèixer, Warhol.
Sí.
Què tal va ser la trobada amb Warhol?
Va ser molt divertit, perquè jo també, els meus mites a Nova York eren això d'Andy Warhol, els de The Factory... Sí. I el primer dia que arribava a Nova York ja estaven tots ells, saps? I anava amb una limusina amb el castell i l'Andy Warhol, i jo pensava, si això és arribar i ja anava a veure la meva exposició, sí. I me fa fer un retrat, però clar, va morir uns anys després, vull dir que... però sí, era un personatge, era molt generós, molt curiós amb l'art. Tots els artistes joves, ells inspiraven molta curiositat, saps? El que no acabava d'entendre. I jo crec que jo per ell era un fenomen raríssim, saps? Perquè era una pintura molt diferent de la pintura...
Per tant, vostè el fascinava, segur.
Sí, no, a mi jo coneixia l'obra de Warhol i era, encara és el pintor meu preferit del pop, és el Warhol, saps? Perquè em sembla que és el que retrata millor d'Amèrica del seu temps. A mi m'agrada molt també com a cineasta, com a productor de música. Jo de jove era molt fan de la Velvet Underground, com tanta gent, i tot això és producte de Warhol. Vull dir, Warhol va
musicalment era impecable.
El Warhol va saber trobar l'estètica de cada moment.
Això
és admirable.
I va marcar una generació indiscutiblement.
Sí, i més d'una. I ara em sembla que molt decadent s'invoca molt el Warhol per mal de raons, saps? Per coses comercials, però em sembla que el Warhol era molt més aviat una crítica
del sistema convencional, claríssim. Per exemple, un altre nom propi va ser el del Tàpia, recordo quan es va morir, vaig llegir unes paraules seves que deia que el més gran mestre de la pintura del meu país, les tres coses, mestre, pintor i català, en grau màxim, un home sencer, el peix més gran i més vermell de la tenassa. Li han fet justícia?
Jo crec que durant molt moments no, durant moment, perquè de fer justícia a un artista, un pintor, és mirar la seva obra, no? I durant molt moments semblava invisible, saps? Vull dir, clar, el Tàpia va viure molts anys, fer una obra molt poderosa i semblava que sempre estava allà i no es veia, semblava que fos invisible. Però això és més aviat un vicis de temps, saps? Que passen, vull dir, Tàpia és definitiu, no és un fenomen de passatger, vull dir... Mm-hmm. Sí, jo, però sí, la injustícia és com a part, saps? Mira el poeta, durant una generació o dues sempre que s'obliden i després torna a aparèixer com una evidència, no? Vull dir, no és una decisió d'algú,
L'obsessió en la transcendència, és a dir, aquella capacitat per poder deixar empremta?
No sé si m'obsessiona, però faig molta feina, vull dir que de qualque manera pot ser m'obsessiona, sí, no ser capaç d'estar sense fer res, no? Ho intento, he anat tots aquests últims anys, he anat això a fer meditació amb gent que em deia, no, és tu seu, i no... Tothom pot meditar, saps, així, estava bé per mi, que sempre estic fent coses. Això d'estar sense fer res durant un dia està molt bé, és una bona...
Parla de les obsessions. L'obsessió en alguna cosa?
Gairebé, sí, som molt obsessiu en gairebé tot.
Sí?
Sí, és un poc la meva manera de treballar, és bastant obsessiva, sí. Vull dir, ja veus aquí, vas a veure el meu taller, ja és un poc una definició.
La mort és una obsessió?
És
una preocupació?
Per desgràcia està molt de moda morir-se.
I el preocupa o no?
No crec que em preocupi, però me n'adono que vol tan meu, això s'usa morir-se.
Vostè va deixar amb 20 anys els estudis d'art.
Sí.
Recomana a la gent jove que ho faci?
No ho recomanaria que ho facin. Pensa que l'any 75 a Barcelona hi havia molt més dinamisme al carrer que l'Escola de Belles Arts, saps? L'Escola de Belles Arts era una escola que venia de 19 i no havia gairebé entrat al segle XX. Vull dir, jo no tenia massa sentit que jo continués en aquella escola. La vaig fer servir uns anys més per no fer el servei militar i després ja vaig passar per...
Va fer el servei militar o no?
No, per sort no. Vaig fer-ho servir per demanar pròrrogues i al final me van declarar psicòpata i no vaig fer.
Quines galtes.
Sí, hi ha gent que diu que van acertar.
Fent el servei militar?
No, fent declarar-me psicòpata.
Ah, no. Li van declarar psicòpata?
Psicòpata esquizoide muy agudo, posava el paper.
Sí?
Però mira, jo estic molt... Jo no hagués
quins pogut, genis, no? Els militars?
No hagués pogut aguantar ni una setmana. Pensa que acabaven d'ocupar la Dragonera, aquesta illa que vam ocupar, sí. Saps? Que per això va ser molt important, això. I els caps d'aquesta cosa teníem un dossier de, com anarquistes perillosos. Vull dir, quan arribàvem a l'exèrcit, ens esperaven... saps? Tots els que anaven amb mi, un poc més grans que jo... que van estar a la Dragonera van tenir una experiència molt traumàtica els que van fer de mili perquè estaven fitxats com a peligroso anarquista.
Oh,
i això no, són hòsties assegurades. Vull dir, no crec que hagués sobreviscut el servei militar. Saps? Ho tenia claríssim que no ho podia fer. Com hi ha poques coses que he tingut més clares de la meva vida. Saps? Com una d'elles era el que faig i una altra era que no ho podia fer. Això m'hagués anat caminant pel Pirineu, o sigui, és que algú hagués fet el que fos per no fer-ho.
Per tant, devia ser un dels dies més feliços de la seva vida quan li va dir que vostè era un psicòpata, no?
Bueno, ho vaig preparar molt bé.
Ah, sí?
Sí,
com ho va fer?
Ho vaig preparar com preparo un quadre.
O sigui, va fer una obra d'art?
No ho contaré perquè hi ha coses que potser encara ara serien d'això, com es diuen, ara que ens amenacen de venir amb el tanque.
Oh, sí?
Doncs potser val més no remenar la merda, no fos cosa... Però ho vaig preparar durant mesos. I vaig ingressar-me al manicomi, vaig fer tot el que cal per tenir un dossier perfecte, vaig aprendre els mecanismes, saps, l'actuació, però també era molt atent i saludava tots els que qualsevol que veia vestit de soldat.
O sigui, es va fer el boig?
No, sí, però vaig fer-ho, no em va costar molt, vull dir, bueno, no vaig fer res que no faria...
O sigui, no va teatralitzar la situació?
No, però vaig fer el que feia sempre, però... No vaig canviar d'actitud davant dels militars, que és el que fa la gent normal, saps? Vull dir, era molt amable, saludava tothom, que és el món, sí. És això. I els hi vaig mostrar la meva obra, també, el que feia. Que aquest temps eren catxes en cors d'animal podrits i això. I estaven, clar,
estat de xoc.
Estaven convençuts que estava molt malament.
Sí, perdó, com ho dic? Psicòpata?
Sí, esquizoide muy agudo.
Muy agudo.
Sí, no, tenc,
no guarda encara, no guarda.
Sí, vaig estar molt content el dia que m'han donat el paper.
És veritat que durant una etapa de la seva vida, vostè va néixer el 57, per tant era una època de somriu, era època de drogues, en aquella època, oh, sí, els 70s, sí. Era l'època de drogues, sí, com vostè era jove, i és veritat que es va guanyar la vida amb les drogues o no?
Vaig vendre xocolata una temporada com perquè no quedava més remei, jo era molt dolent amb això, vaig dur molta sort que no m'agafessin perquè, si no, perquè no tenia massa... No tenia vocació i no som massa bon home de negocis per, saps, vull dir...
Consumidor de Maria, interpreto, no, llavors, en aquella època?
Molt, sí, molt, durant
moltíssim. I això a l'obra afecta d'alguna manera?
No, jo crec que el haixís i aquestes drogues, no tant i menys encara les drogues sintètiques o cocaïna, etc. En canvi, l'àcid, sí. Els àcids segurament van canviar molt la manera de veure el món, saps? L'LSD, que és una droga molt d'aquests anys, i en van prendre molta durant molt temps. Clar, jo era un poc més jove... que els hippies de Formentera i això, saps? Però encara me va enganxar bé tot l'LSD abans d'aquestes drogues de discoteca, no?
Sí.
Aquests LSDs que duraven 3 o 4 dies. Eren... Això ja sí que te canvia una manera de veure el món, de sobte. És molt... Això ben segur que sí. Que... Però poca cosa més. De fet, després de la meva decisió va ser molt radical, va ser de sortir d'aquest món i deixar vaig, perquè era un... Clar, tota la pandilla de gent que jo veia lligats en temes d'aquests no feien més que no feien res. Vull dir que si jo volia fer la meva activitat com a pintor, havia de triar entre dos mons. I també un dia important va ser el dia que vaig decidir fer un tall, fer un tall amb això i passar a una altra cosa.
Canviant de tema, però tenim dret a decidir?
Home, esperem que sí, no? Gairebé tot l'esforç que fem és com a per tenir dret a decidir, no? A mi em sembla.
És a dir, li preguntaré directe, és a dir, Catalunya té dret a decidir quin ha de ser el seu futur, si ha de ser independent o ser independent?
Home, jo crec que això ara mateix amaga una situació tan catastròfica que tenc por de que fent aquest discurs ajudar a anar posant-se més vels davant els ulls per la situació. Saps? Jo no crec que amb l'independentisme ni amb el nacionalisme, jo soc més aviat separatista radical, saps? Però jo separaria, saps? No només Catalunya, separaria en trossos minúsculs, saps?
Sí.
De fet, crec que cal una... Saps? Com que fa el pes als un per un. Separar-ho tot, de fet és una necessitat no més que biològica. Ara la situació tota després de l'èxit de les grans revolucions, no? Quan es veu l'èxit que han tingut, no? Amb els milions de morts, fa molta por de posar-se en una gran revolució així nacionalista però això penso que l'únic sistema són les separacions en micro...
Però com això no passarà, la separació de Catalunya...
No, això és una cosa de voluntats personals, saps? I és el que s'ha de canviar és de vida, no és de... No és de... A part de tot, jo evidentment que som partidari de la independència, evidentment, i les illes també, però a part d'això crec que és molt més important i molt més urgent de fer com una espècie de canvi radical de tot, de manera de viure, de manera de pensar el món, saps? És això el que més urgent. Jo tinc por de que tot això de la independència no sigui com una manera de no parlar de l'essencial.
Que és la crisi que s'està vivint, la crisi de valors...
Es pot dir la crisi, però és una estafa general, brutal, sobretot, saps? És com desmuntar tot un sistema, part per part, i nosaltres ens tenen entretenguts amb quatre, que és un xupa-xup d'independència, saps? És a dir, serà independència, i què? Vull dir, no em sembla que és, tot això és molt més pervers.
I la llengua? Com viu aquesta polèmica de la política lingüística d'en Bauzà aquí?
És lamentable, és absurd. O fixa't, mira com... aquesta gent són uns talibans espanyols que detesten profundament tot el... Clar, jo som de... quasi ara tenc que fer una versió light del meu català perquè se mantengui Barcelona, perquè Barcelona el català ha empitjorat tant aquests últims anys que aviat desapareixerà per mort natural sense que ens adonem.
Digui-li al ministre Bert això, senyor, que li digui al ministre de Cultura
un
això
un dia sortirà un senyor d'Albacete parlant a la TV3 i la gent ho entendrà i ja no s'hi parla català i no ens han donat compte i ja no... Doncs
pues digui-li al ministre Bert que diu que s'ha d'espanyolitzar els nens catalans.
Sí, ja ho sé, ja. Em sembla que aquí també vas espanyolitzar els mallorquins, és el mateix intent. No, però el problema que gairebé per parlar la meva llengua d'aquí a Barcelona que costa més.
Escolta, acabo, però la seva obra és immensa, però la gran majoria de gent... Diria que el coneix per dues grans, vull dir, amb tot, amb el volum, a intervencions, que és la Cúpula del Sol dels Drets Humans de l'ONU, a Ginebra, i la Capella del Santíssim de la Seu aquí a Palma, a la Catedral.
De la Seu, sí.
Són les dues obres de les quals se sent més orgullós?
No, jo sempre he estat més orgullós de coses més petites. O sigui, no, el volum així, no, el tamany no importa, com diuen. El que passa és que me vaig passar molt bé fent aquestes obres, saps? Perquè eren com... una recerca molt important, vull dir, eren obres que no tenia precedent, no ho havia fet mai, i com... Hi ha sempre una petita regla que tinc, que no tinc molt poques de regles, saps? Mai m'aixeca a la mateixa hora, no pots despertar, vull dir, no tinc...
Cada dia s'aixeca?
A l'hora que em despert, no em poso un despertador...
Tard.
Més aviat, perquè em vaig a dormir molt tard. Però no tinc regles així immutables com hi ha gent que té, però una regla que tinc és que cada dia tinc que fer una cosa que no hagi fet mai abans, saps?
Ah.
Sí. i l'obra aquesta d'aquestes dues obres mai havia fet res abans així, vull dir, no sabia com es feien. Això és el que, com, és el que intent que passi amb els quadres, amb fer coses que fins en aquell moment no sabia com es feia.
Escolta, m'ensenya els dits?
Sí.
La falange dels dits? Sí. Perquè diuen que vostè no té...
No ho vaig fer per passar fronteres de vegada, per no deixar marques d'assassinats. És el silets que té de ceràmica que m'ha anat podint els dits i se m'han esborrat les... O sigui, per identificar-me hauran de fer...
les ungles.
Les ungles.
Acabo. Escolti'm, mestre, encara escolta RAC1?
Sí, per la ràdio, de París i de gairebé tot arreu. Sent molt els futbols, tenc que dir, sobretot.
El futbol, eh?
Sí.
Tota la
Barça. Jo faig sent ràdio tot el dia, treballant, vull dir... I ara aquests aparatges permeten sentir totes les ràdios del món quan un vulgui. I RAC1 és una de les que escolto, clar.
Li agraeixo molt, mestre, que ens hagi obert les portes
gràcies,
del seu taller. I moltes gràcies, de bo.